Vinga, que estem d'estrena. D'entrada aprofitarem que hi ha el responsable de comunicació d'Andorra Sostenible, el Jordi Ribas. Bon dia, Jordi.
Oh, bon dia, Àlex.
Perquè avui no has vingut sol. I havíem fa ja uns dies que estem dient l'hauríem de conèixer, no? L'hauríem de conèixer en antena, eh? L'hauríem de conèixer i avui l'hem conegut.
Home, podem dir que
com a mínim nosaltres, tu suposo que ja la coneixies.
Sí. Hem anat creant expectatives durant aquests dies, sí. Però avui sí que puc dir que ja vinc molt ben acompanyat de la Jennifer, que ara se n'encarregarà justament de tot l'equip d'Andorra Sostenible. I més que jo la pugui presentar, jo crec que potser que es presenti ella mateixa, però al final també ens acompanya.
Jennifer Dobarro és el nou Francesc Molist, eh?
Sí, això mateix.
Andorra Sostenible. Què tal, Jennifer? Com anem?
Molt bé, perfecte.
Explica'm una miqueta com ha anat això.
Doncs mira, fa una setmaneta que m'he incorporat amb el nou equip d'Andorra Sostenible i, bueno, encantada de portar nous projectes i d'ajudar una mica al país amb temes de sostenibilitat.
Mm-hmm. Quin vincle tenies tu amb aquest món de la sostenibilitat,
doncs,
del respecte al medi ambient, etc.?
Tinc experiència en temes de certificacions, de sistemes de gestió, en matèria mediambiental, mm-hmm. però també en prevenció de riscos laborals i de qualitat. Mm-hmm. Amb empresa energètica d'aquí del país i amb transport de passatgers.
És que avui en dia, i sobretot en part gràcies a tota la diferent gent que ha anat coordinant Andorra Sostenible, hem sabut que la sostenibilitat va molt, molt més enllà de les qüestions mediambientals, no?
Sí, tant. Tens una part més social, més de temes laborals, però també financers.
Evidentment que sí. Entenc que el programa d'Andorra Sostenible en la línia, no, del que ja estava fet, o sigui, puges a un camió que està en marxa, no?
Això mateix. Estan desenvolupant doncs, tota la tasca de programes educatius amb escoles i també amb ciutadania, fer campanyes de sensibilització per prevenció de residus, entre altres coses. I el gran repte del 2020 és més aviat desenvolupar la part d'acompanyament a empreses.
Mm-hmm. Que és una part molt important, evidentment, no? Perquè un cop cobert, entenc, tot el que és els missatges, Jordi, cap a la ciutadania, òbviament tota la part professional també.
Exacte. Fins ara Andorra Sostenible sí que s'havia centrat molt a les escoles, amb el format d'escola verda, però ara doncs toca fer un pas més enllà i ens apropem a la ciutadania, ja sigui mitjançant campanyes o mitjançant, doncs, a una de les campanyes que tu vas participar, per exemple, dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, però a més fem un altre pas, que és anar cap a les empreses. Però al final tot el sistema de sostenibilitat que tinguem en el país han de participar diferents actors, ja sigui el sector hoteler, sector empresarial, les escoles i ciutadania també, a part dels ministeris i institucions.
L'última visita que va fer el Jordi acompanyat de la Laura Coll, del Departament de Medi Ambient, vam parlar de la setmana de prevenció de residus, vam fer un repàs a l'agenda del programa. Estaves incorporada ja, Jennifer?
No, encara no.
Encara no. Doncs amb el Jordi li demano. Com ha anat la cosa?
Realment molt bé. És a dir, la col·laboració que s'ha fet entre tots els comuns ha fet que sortissin diferents iniciatives. Una d'elles, doncs, la del propi govern, que és el que es va comentar, doncs, la continuïtat d'aquestes bosses reutilitzables per la fruita i la verdura. A nivell números, ho parlo una miqueta de memòria, però s'han repartit que hi havia més de 16.000 bosses d'aquestes. Per tant, es veu que la gent estava molt interessada, sí, en aquest tipus de campanyes. També a Escaldes Engordany i Andorra la Vella van fer una miqueta el mateix, però amb bosses per reciclar d'aquestes dels tres colors, que te les emportes a casa i pots reciclar amb molta més facilitat. I també veies la recepció de la gent quan et venia, responies als dubtes que tenien a nivell de reciclatge, perquè a vegades tots pensem, doncs, per exemple, un got de vidre el tirem directament a la deixalla del vidre. I no és així. I són amb aquestes petites campanyes de sensibilització, doncs, que la gent veus que a poc va aprenent realment com s'ha de reciclar aquí a Andorra.
L'altre dia parlàvem, Jordi, arran del tema aquest de la setmana de prevenció de residus, que certes imatges que hem vist ara, documentals, etc., jo crec que aquest cop sí que han calat a la població, no? Perquè en el tema aquest precisament dels plàstics, de les illes de plàstic, d'allò, és que és colpidor, eh? Absolutament colpidor.
Hi ha una transformació mental, podríem dir-ho així, en els últims anys de tota la població, no només aquí a Andorra, sinó a tot el món, i per això doncs, veiem iniciatives com Fridays for Futures que s'estan activant. Sí que és veritat que la gent cada vegada pren més consciència, i quan veus aquestes imatges, que avui en dia doncs, amb les xarxes socials doncs, es viralitzen molt més fàcilment, d'una ballena que la troben morta i obren la panxa i veus tot de deixalles a dins de la panxa de la ballena, veus com la gent comença a prendre consciència i veu que realment doncs, els plàstics tenen un efecte molt negatiu envers la natura.
Ahir teníem com a convidat en el president suplent del grup parlamentari liberal, el Marc Magallón, que va ser una de les persones que va entrar aquesta iniciativa parlamentària arran del neguit que hi havia pels xavals de Fridays for Future sobre la declaració d'emergència climàtica en el Consell General, que va dir, a més, que el tràmit parlamentari no havia de ser molt complex.
No, i a més, aquesta és una iniciativa molt interessant perquè no només surt un document de les institucions, és a dir, de diferents grups parlamentaris, sinó a més que s'ha treballat conjuntament amb el grup de Fridays for Futures.
No, jo diria que és com l'interruptor.
Exacte, que... és el que engega i a partir d'aquí doncs, el govern o els grups parlamentaris agafen una miqueta doncs, la idea. I a partir d'aquí doncs, sí que veiem que ja comencem a treballar justament en temàtiques de sostenibilitat mitjançant ciutadania i institucions al mateix temps.
És la clau, no, Jennifer? Que la ciutadania s'impliqui precisament, ja no tant perquè hi hagi una entitat tipus Andorra Sostenible que enviï missatges, que faci campanyes, etc, sinó perquè realment
ho tinguin endinsat, no? Siguin actors ells mateixos, sí, sí, sí. Molt important que siguin actors. Bueno, ja veus en xarxes socials que són superimplicats, fan fotos quan per denunciar alguna temàtica o, per exemple, jo he vist bastantes fotos de gent que penja, bueno, de quan van cap al pas de la casa i que es troben amb llaunes per allà tirades a la carretera.
Ah, l'altre dia ho comentàvem amb el Jordi, que hi ha un perfil Instagram que jo recordo el responsable el vaig portar aquí durant l'estiu, el Rasco, que a mi m'agrada molt perquè deixen testimoniatge de...
Mira quina vergonya. Que de fet va guanyar el concurs d'iniciatives ambientals.
Exacte. Mira que xulo aquest paisatge i mira què he trobat aquí, no?
Sí, sí.
És l'única manera, no?
Com deia la Jennifer, a vegades aquestes iniciatives ho fas sense ànim de lucre i treballes doncs, amb tota la voluntat i en aquest cas doncs, el concurs d'iniciatives ambientals han guanyat el primer premi. O sigui, a vegades doncs, aquestes petites iniciatives que un petit ciutadà pot treure també treu el seu profit.
Mm-hmm. Avui la temàtica que volíem tocar, a banda de fer la presentació i fer els honors a la Jennifer, que estem molt contents, com dèiem, la idea era fer el que vam fer amb el Francesc Molís el dia que hi hagués aquí la Jennifer, exacte, per demanar-li que li donés algun consell i aquestes coses, no? Però bueno, suposo que ja haureu parlat pel vostre...
I encara que el Francesc estigui a Barcelona, jo crec que el contacte...
Sí, encara... ens anem trucant, sí, sí.
Hi ha molts projectes engegats que amb ells sí, doncs, sí, estan treballant.
Sí. Jo crec que, jo no sé qui és que decideix, suposo que deu ser, no sé, la pròpia ministra o gent del Departament de Medi Ambient, el senyor Marc Rossell, o... però vull dir, jo crec que han fet una molt bona tria i estic convençut que amb la Jennifer també ho hauran fet. Perquè a vegades et dona la sensació que hi ha càrrecs que s'han designat amb gent que segurament és molt professional, però que no té aquell punt d'implicació que te n'adones que la gent s'ho creu. I tant els dos últims, només parlo dels dos últims, el Javi i el Francesc, que són, o sigui, prescriptors, que és aquesta paraula que s'utilitza tant ara, no?, d'un missatge que absolutament se'l creuen. O sigui, no estan parlant des de la teoria, parlen des de la pràctica, no? Sí. I abans hi havia també, no?, la Anna Viaplana, abans la Mary Saldes, me'n recordo, hi hagués un munt de gent participant amb aquestes iniciatives.
La gent en aquest sentit també està molt implicada, o sigui, és arribar a l'oficina i també la llumeta de la pantalla que està oberta, doncs apaguem-la.
Sí, ja m'ha clitxat,
Aneu passant el missatge, no?
Exacte.
A veure, el tema, com dèiem, a banda d'aquesta presentació de la Jennifer avui, que estem contents i li donem la benvinguda a la família del programa, és parlar de com podríem fer que el nostre hivern fos més sostenible. O sigui, com podem conviure en una època de fred, però de forma més assenyada, no? I això hi ha diverses maneres de fer-ho. A veure què m'expliqueu.
Bueno, una miqueta doncs, el que veníem preparant avui justament és aquestos, alguns consells i bones pràctiques per conviure amb aquestes baixes temperatures a l'hivern, perquè hi va ser un comentari que a més a l'oficina el vam fer amb l'Àlex, el company que porta Escola Verda, i vam dir, bueno, a l'hivern sostenible, diu, no, l'hivern no és sostenible, tot el contrari, perquè hi ha molta despesa energètica. Dèiem, bueno, encara que no sigui sostenible, intentem anar a buscar aquests petits consells que a casa tothom els pot fer i jo crec que es poden portar bé.
Moltíssim. I tant que sí. Hi ha una persona que intentem que vingui un parell de cops per temporada, que no sé si l'altre dia hi vam fer referència, que és el Jordi Llobera. Que és aquest enginyer que està especialitzat en qüestions d'eficiència energètica, etcètera, no? Primer perquè és una persona, primer, que em cau molt bé, trobo que és un professional excel·lent i té una capacitat de comunicació i de passar missatges a partir d'exemples que és molt entenedor, no? I recordo que un dia va dir, diu, els problemes de despesa energètica són més de fuga que no de tancar interruptors, per dir alguna cosa, no?
Exacte.
O sigui, ningú vol estar a casa, per exemple, acalorat, però segurament hem de tenir la calefacció posada a un nivell o unes hores. Per què? Pues perquè s'escapa. Si féssim que no s'escapés, com allò de les cases pacífiques i aquestes coses que es diu, tindríem aquest problema. Per tant, jo entenc que per tenir, per exemple, en l'entorn de casa nostra, poder conviure en un lloc, a més aquí a Andorra, de temperatures severes, és el tema de la... que hi ha una paraula que no em surt ara, de la... no impermeabilització de...
L'aïllament.
Sortia gràcies, Jennifer. El tema de l'aïllament és clau i fonamental, no?
Això mateix, amb temes de finestres, de que siguin de doble...
vidre.
De doble vidre. Doncs sí, crec que és molt important doncs, rehabilitar potser pisos antics, per això hi ha ajudes de govern també, i doncs sí, doncs, fer treballar sobre l'aïllament molt important, i també després regular el nivell de temperatura dins del pis. Sí. Dins del pis.
Que no cal anar al mes de gener ni desembre amb màniga curta, ni cal anar a l'estiu amb un jersei de collol, perquè tenim l'aire condicionat a tope, no?
Si tenim calefacció amb termostat, doncs bloquejar-ho entre 16 i 20 graus, temperatura de confort, anar vestits una mica a casa amb jersei i, bueno...
No passa res, no?
Clar, no anar amb banyador en ple mes de gener, no cal.
Llavors, aquí el que portarem justament són aquests consells que casolans, però alguns veureu que són molt casolans, però també són divertits i a vegades es poden fer amb els crios, perquè són petites activitats. Com bé deia la Jennifer, doncs regular això de la temperatura de casa de 16-20 graus, més que res perquè és la temperatura de confort. No fa falta estar de 26 graus ni anar amb pantalons curts a ple hivern ni sandàlies. Que això a vegades t'hi trobes, vas a picar a la porta dels veïns i tu tens... Em pensava que estava malament.
T'obren la porta i...
Temperatura tropical.
Calor que hi ha, no?
Doncs pensem que per cada grau de més que anem pujant la temperatura és un 8% més de consum energètic. O sigui, no només és per la sostenibilitat, però també per la butxaca.
I tant que sí.
I aquí ve un consell justament per les calefaccions. Com aprofitar aquestes calefaccions que les tenim enceses, però a vegades doncs, es va perdent la temperatura. Doncs una activitat que a vegades es poden fer amb els nens és posar paper d'alumini o llamines reflectants darrere els radiadors, en la part de la paret, perquè els radiadors van irradiant calor, però a més la paret la va absorbint. Si posem aquest paper de plata, que és una activitat que tothom pot fer, el que fem és que aquesta calor que aniria a parar a les parets directament la radiem cap a dins de casa.
Però com l'hem de posar? Per la part interior del radiador? O...
Pegat a la paret.
Ah, a la paret.
A la paret,
perquè toqui a la paret
per darrere el radiador, exacte.
D'acord.
I això és un molt bon consell que igual et pot fer pujar la temperatura de casa 1 o 2 graus mantenint el termostat que ja teníem.
Exacte, el mateix que teníem sense més estona.
Exacte, sí,
hi ha un altre tema molt important. Jo a casa hi ha termostat a les habitacions, no? I és d'aquests que el pots programar no només de temperatura, sinó de temps. I jo com m'aixeco molt d'hora abans de que s'aixequi l'altra persona que viu a casa, doncs clar, no cal tenir tantes hores la calefacció posada. Per tant, tenim posats, doncs, que s'engega una hora o una altra. Portes tancades. No sé,
exacte.
En el bany, per exemple, on sigui, portes tancades, perquè si obres la porta es difon allà, perds l'escalfor acumulada.
I si no fas servir alguna habitació, tanca la porta i allà no hi poses calefacció.
Exacte, exacte.
Tot el que siguin habitacions buides, doncs sí que tenir present de tancar els radiadors.
Buides o que hi tinguin una poca utilització, que tampoc passa res, perquè si entres en un lloc i estàs 3 o 4 graus per sota, no passa res.
Exacte. I una cosa que és la que tu deies, justament, que t'aixegues al matí i obres la calefacció, a vegades hi ha el mite aquest, dius, no, sí, tinc la calefacció a 20 graus durant tot el dia, consumiré menys que si l'activo durant unes hores, quan vaig jo a casa.
Error.
És un dels principals errors que hem de tenir. Les hores que no estem a casa no fa falta escalfar la casa. Clar. Avui en dia, sobretot als edificis on hi ha pisos, sigui un pis o l'altre, sempre tenen la calefacció. Per tant, tampoc no baixa tant la temperatura del pis com per després haver de posar-la a tope.
I a vegades hem de saber distingir, jo no sé la Jennifer què en pensa, això, quan pensem en la butxaca, no, que ella ara estava dient, a vegades distingim despesa amb inversió. O sigui, una despesa significa això, que t'acrusca i que val una cosa que val uns diners. Una inversió segurament també. Però la inversió és una qüestió que es recupera i la despesa segurament no. Sí. I a vegades posar-te, que també es poden adaptar, no? A vegades els sistemes de calefacció, els interruptors que tenim, termostats d'aquests, però que permetin també temporitzar. D'acord que potser et gastes uns diners amb aquests temporitzadors, però en el fons t'acabaràs estalviant uns diners després, el que diu ell, no?
Sí, sí. Cal invertir, potser en canviar la font de calefacció, potser hi ha sistemes més eficients, com poden ser estufes de pèl·lets... Doncs si una persona està oberta a fer reformes dins el seu pis, doncs treballar amb aquest tema, sí.
Evident. Ara, per exemple, amb aquest exemple que posava abans el Jordi, de dir, no és que, esclar, jo, imagina't, no? una parella que tingui un criu petit, no? Doncs jo què sé, el pare va buscar el criu a la llar d'infants on el tingui, clar, jo vull arribar a casa que estigui la casa en unes condicions perquè si no el xaval passarà fred.
Els aparells que
deien van molt bé. Pum, això, no cal tenir tot el dia, que s'engegui una hora abans que tu arribis, ja està, n'hi ha prou.
Sí, si hi ha gent que s'aixequi, ma mare és de les que s'aixequi a les 6 del matí, posa la calefacció, se'n torna a dormir, i quan es lleva després, doncs...
Si vol passar per casa, li donarem un cafè o alguna cosa.
Però, justament, aquests aparells és el que et serveix. Si el temporitzes, que si tens costum de llevar-te a les 8, el temporitzes a les 7, tindràs la casa calenta al moment d'aixecar-te. I després ja no fa falta que continuï la calefacció durant el matí.
Evident, això és com quan els que tenim plaques d'allò de vitroceràmica, que no cal, si et diuen que ha de bullir l'arròs 20 minuts, que als 18 el pots tancar, que seguirà bullint per tota l'escalfor que hi ha acumulada. Doncs amb la calefacció passa tres quarts del mateix, no?
I també tinguem present que hi ha calefactors que justament el que fan és acumular calefacció i al moment que tu la tanques ells continuen irradiant.
Continuen irradiant.
Les calefaccions elèctriques no és aquest cas. O sigui, les calefaccions elèctriques t'escalfen molt més ràpidament, però només en el moment que la tens endollada. Però els clàssics calefactors d'oli, doncs aquests sí, els pots tenir endolles durant una estona i després, a poc a poc, doncs et van irradiant la...
I el que és important, també, és el que ha dit abans la Jennifer, que tinguem en compte que a lo millor dius, ostres, és que ara no em va bé afrontar això, jo sé que tinc unes finestres que els havia de canviar, o l'aïllament, etc. Hi ha ajudes per la rehabilitació, no? Els plans Renova, es diuen...
Exacte. Hi ha els plans Renova que justament el govern doncs, afavoreix aquests pisos, aquestes rehabilitacions que vagin en bé dels aïllaments de la casa. I a vegades, doncs, sense fer grans inversions, també pots anar a una ferreteria en juntes de silicona, de goma, sí, que tu pots posar a les finestres o a les juntes de les portes perquè no t'entri.
Sí. És que hauríeu de fer la prova, perquè hi ha gent que igual no ho ha provat mai, però si tens la sospita que una, jo què sé, el finestral gran del menjador, o jo què sé, el que dius tu, sota la porta d'entrada, si no tens posat això, posa la mà.
Sí, sí.
Posa la mà, sí, sí. Entra un virují, espectacular.
I a vegades posant... I el que surt.
I el que surt, també. O sigui, surt escalfor quan la tens posada, però vull dir, si tu entres a casa, quan entres a casa, potser entres allò tan destemplat que no t'ho notes massa, no? Però vull dir, si no, el que tu dius, l'escalfor que marxa i l'aire que entra. Si aconseguim que no entri aire fred i que no marxi l'escalfor que tenim, òbviament farem un hivern més assenyat, no?, en aquest punt de vista. Què més? Més trucs,
el que hem estat comentant ja era una miqueta uns trucs més bàsics que no hi pensem, però els tenim al nostre dia a dia.
Home, aquest del paper de plata ha estat bastant interessant.
Aquest és interessant i hi ha molta gent que no el coneix, però
jo
ho he fet
i
funciona molt bé. Llavors, el més bàsic que puguem fer a casa, no poseu mobles davant dels calefactors.
Obvi.
Estàs absorbint una escalfor que al final tindries a casa. I una altra, que sembla una tonteria, però tots els pisos o cases que estiguin enfocades cap al sol, durant el dia obriu les cortines, que entri el sol. El sol escalfarà la casa.
I tant.
A la nit ho tanquem. Però com ho tanquem? Amb cortines molt gruixudes. Aquestes cortines el que farà és no que entri el fred, sinó que no surti l'escalfor. Aquestes cortines que tots coneixem, que tapen la llum. Tot, però molt bé justament perquè no s'escapi aquesta escalfor. I... un consell que aquí doncs, jo crec que qualsevol dissenyador d'interiors o qualsevol decorador de coses també estarà d'acord, i és que posem mantes de decoració a sobre el sofà, a sobre el llit. Psicològicament, quan veiem una manta, ja sembla que hi hagi una miqueta més de caliu. I el cos també ho accepta molt bé.
Si estan a anar, hi ha qüestions
sí, anem
que
a buscar afecten
cosetes.
A la psique. Però ja hem dit que són coses molt bàsiques que qualsevol persona pot fer a casa seva, i a més, doncs, que millor que estar mirant la televisió una pel·lícula a la nit amb les crispetes i una manteta a sobre.
Per exemple.
Doncs,
per
si les tenim a mà, doncs, molt millor. I ara un petit consell que fa molts i molts anys que s'utilitzava i que crec que la Jennifer ens explicarà perquè ella a més l'utilitza també a casa.
Ho practico a casa.
A veure.
Lo de les bosses d'aigua, per anar a dormir.
Un clàssic.
És espectacular, s'està superbé amb la bossa d'aigua.
És d'aquelles sensacions que tu dius, ui que bé que estaré al llit amb la cuet i tal, però en el moment de posar-se dius,
està tot gelat.
Està congelat al llit.
I en
llavors
canvi,
la bossa d'aigua et prepara la nit.
Simple, fàcil, més, clar, no es refreda de cop, vull dir que es va refredar a poc.
Exacte.
O sigui, que el tema
dura
té una
tota
durada...
la nit, quasi bé, i sí, sí.
Ostres, ja que fa temps que no veig una bossa d'aigua.
Doncs ella pues, desutilitza.
Jo sí.
I jo també desutilitzo.
Veritat, eh?
Doncs les clàssiques butllotes, jo puc afirmar que he estat a refugis a menys 14 graus a l'hivern dormint, i amb una simple butllota plena d'aigua calenta passes la nit perfectament i a casa és exactament el mateix.
Hi ha algú que diu, ostres, no, jo no vull dormir amb això, que em molesta, que no sé què. Bueno, posa una estoneta abans, el que hem dit.
Exacte.
I després ho treus i tindràs l'interior del llit ja...
I ara, per un dels últims consells a casa, després igual agafo algun de personals també que podem fer en el nostre dia a dia per
tenim poquet temps, ja,
Situem-nos a la casa de la nostra àvia, que hi ha l'horeta de caldo que arriba a l'hivern, doncs intentem-ho fer a casa. Agafem una olla express, més que res, però no consumim molt gas o electricitat al moment que estem coent el caldo, però fem un caldo casolà, que és de tota la vida. Al moment que estem escalfant aquest caldo, ja estem escalfant la casa.
Sí.
I l'oloreta que ens deixa és única. Per tant, aquestes petites coses que fan, com dirien en castellà, un hogar, una llar, doncs utilitzem-les a casa perquè també ens permet doncs,
passar... I has dit també, a títol personal, has dit alguna també, que n'hi havia?
Sí, a títol personal, però personal que poden fer les persones, no tant per a casa. N'hi ha un que és molt simple. Quan sigui hivern, intentem sortir al carrer. Per què? Perquè si ens tanquem a casa, malauradament el cos no s'adapta al fred. Llavors cada vegada tenim més fred. Si anem sortint i entrant, el cos s'anirà adaptant. D'altra banda, doncs, utilitzem roba calenta. I ja per acabar, un que sembla una tonteria, però intentem alternar el que són dutxes fredes i calentes. Això fa que la circulació de la sang doncs, vagi molt més ràpid i fa que durant tot el dia no tinguem fred.
Aquesta deixarem que primer la provi el Jordi i si en un parell de mesos no li passa res, doncs llavors ja ens l'aplicarem al Carmona i jo. Si et sembla bé, ja ens ho diràs. Un consell tonto, però que jo, des de que n'he fet cas al nostre meteoròleg, que diu que per combatre el fred has d'intentar portar roba que no sigui molt baldera. Perquè el que ens fa fred no és que tinguem una obertura o que no sigui prou gruixut, és que l'aire circuli entre la roba que portem. Per tant, hi ha molta gent que porta samarreta i diu no, perquè li agradi, sinó perquè precisament és una cosa que et va enganxar del cos i impedeix llavors que l'aire circuli. Exacte. I això sembla una tonteria, però és també d'aquests consells bons. I molt baratet, també.
Exacte.
Que us l'he donat gratis. Bueno, ara parlarem d'aquest tema. Jennifer, fins la propera, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
i Jordi, merci.
Moltes gràcies, Àlex. Gràcies.